Catalunya Ràdio, els millors anys de la nostra vida.
Turcamada, mullis.
You ought to see me, brother. His Christian name is Paul. He's lately joined the football club, and he's mad about football. And he's got two black eyes already and teeth out from his gob. Since Paul became a member of that terrible football club, because he's football crazy, he's football man. The football, it has taken away the little bit of sense he had, and it would take...
Que contents que estan els anglesos, que contents que estan amb la victòria de Lewis Hamilton. Ai, no, que de la Fórmula 1 ja n'hem parlat. Ricard Torquemada, bona nit.
Bona nit, però bé, sí.
La vas veure la cursa?
La vaig veure, el que no vaig veure, l'acció clau del Mundial.
Bé, això ni tu, ni jo, ni el realitzador, de fet, eh?
Jo reconec que no sóc un aficionat a la Fórmula 1 i que... Vaja, ja n'hem parlat, no?, d'això,
sí.
Que em falta formació. I no m'ajuda la realització televisiva d'ahir, perquè...
És que és complicat.
Perquè
plovia...
Va ser com un videojoc. De cop i volta, jo era Hamilton cinquè,
sí,
campió del món.
Sí, sí.
Però no vaig veure què va passar perquè fos cinquè.
Fixa't que ni el pare i el germà de Felipe Massa se'n van adonar.
Sí, sí.
Vull dir que, imagina't. En fi, amb el Ricard Torquemada, això de la Fórmula 1 ja... Parlem de Fórmula 1 amb Ricard Torquemada, és una secció que farem d'aquí uns 15 anys. Ara, de moment, ens mantenim amb la nostra idea inicial de parlar de futbol amb el Ricard Torquemada. Som-hi?
Som-hi.
Vinga, comencem parlant d'un jugador del Barça, d'un nom propi, vaja, de plena actualitat. Recordo fa un any, aproximadament, que et vaig preguntar per ell, per Xavi. Parlem de Xavi. Era un moment que el migcampista del Barça aixecava dubtes entre un sector de l'afició, dubtes que jo mai vaig compartir, però tu sí.
No, dubtes sobre què?
Sobre el paper de Xavi al Barça.
No, dubtes sobre Xavi no n'he tingut mai.
Ara
no. No, ara mai. Dubtes futbolístics mai he tingut sobre Xavi. Mai. No crec que trobis res que digui que Xavi futbolísticament tenia dubtes sobre la seva capacitat, no.
Molt bé, potser és perquè em vas parlar sobre alguna cosa semblant a la manca de compromís de Xavi, no compromís respecte al Barça, sinó respecte a la vida en general, no?
Això sí. Aquí sí.
Dubtes
futbolístics no he tingut mai sobre Xavi, perquè crec que per mi probablement és el millor conservador de pilota del món, i ho he pensat
això
sempre.
Això ho vas dir en aquella ocasió, sí.
I crec que té algunes qualitats tècniques que són molt difícils de trobar.
Bé, avui tothom parla bé de Xavi, cosa que fa un any no passava,
sí,
fos pel que fos. Les coses han canviat respecte a aquella idea que tu tenies del jugador, del futbolista?
Mira, jo vaig dir, crec, o em referia a que sense... Per mi no era una manera de criticar Xavi. Jo, per mi, crec que cadascú és com és i s'enfronta a la vida d'una manera determinada. I jo tenia la percepció que Xavi és un jugador poc compromès a la vida, poc compromès amb el grup, amb la llengua, amb el país. No, simplement és una manera de fer, no em sembla ni millor ni pitjor, perquè tampoc crec que el compromís hagi de ser sempre un valor positiu, no ho sé, ni entro a valorar-ho perquè no sóc ningú per fer-ho, però també és cert que tinc la percepció cada dia més sòlida que potser m'he equivocat, i la tinc sobretot a partir d'aquest estiu. Jo crec que l'Eurocopa ha ajudat molt a Xavi, i aleshores diríem que de manera encadenada ha ajudat molt al Barça, perquè l'Eurocopa ha descobert a Xavi que pot ser protagonista principal en un grup, que pot ser diríem que la referència en un equip de futbol, i el fet que rebés aquella distinció com a millor jugador de l'Eurocopa, tinc la sensació que han convençut a Xavi del pes que pot tenir un equip. Xavi ha estat un jugador que el Barça sempre ha assumit rols secundaris, perquè hi havia altres jugadors que venien aquí a desequilibrar, que eren jugadors que eren els jugadors franquícies. I jo crec que això a Xavi no l'ha ajudat, l'ha perjudicat, perquè ell en aquest rol s'ha sentit còmode, perquè és una persona discreta davant la vida i no és una persona que vulgui sortir a les primeres planes ni vulgui assumir molt protagonisme. Aleshores, aquesta sensació de ser un complement, Xavi l'ha assumit fantàsticament bé, però alhora jo crec que Xavi això l'ha perjudicat, perquè no l'ha exigit assumir responsabilitats ni obligacions, i ara, des de l'Eurocopa, crec que Xavi intervé molt més en el grup, tant al vestidor com al terreny de joc. Si més no, és el que estic detectant, i per mi és una satisfacció, perquè és un jugador insisteixo, amb unes qualitats tècniques impagables, que no són fàcils de trobar, i que si això li afegeixes aquesta capacitat per liderar el grup, fan d'ell un jugador com el que és ara. És un jugador que marca diferències i que tothom, jo crec que se sent orgullós que vesteixi la samarreta del Barça. Jo a Màlaga, per exemple, em vaig quedar amb alguns detalls que em comencen a resoldre aquest conflicte. Una escridassada de Piqué per una falta que ell considerava estalviable en un partit en què no s'havien de fer faltes prop de l'àrea. Uh-huh. I dos, una, diríem, una actuació de mitjancer en un conflicte dintre del partit molt normal entre Touré i Messi per una acció. Xavi va tenir capacitat per jugar el partit, per estar veient el que fan els companys, per dir-los el que han de fer, per resoldre aquesta situació i enviar Touré al seu lloc i a Messi també que deixessin les discussions per un altre moment. És a dir, Xavi ha assolit un grau de maduresa que fins ara no m'havia demostrat com a futbolista i que crec que el fa molt gran i que per mi és ara mateix ell i Iniesta, sobretot Xavi, la diferència fonamental entre aquest Barça i el Barça de les dues últimes temporades. Però això, potser per primer cop a la història, he de dir que la selecció espanyola ha ajudat molt al Barça, i l'Eurocopa ha ajudat molt al Barça. La temporada passada jo crec que vam descobrir l'arribada de Xavi, també un altre valor que s'havia discutit molt de Xavi, no aquesta temporada, que l'ha fet més gran, sinó ja l'any passat. I això ho vam valorar, la segona línia, l'arribada és la segona línia de Xavi, i aquesta temporada estem descobrint aquest ascendent sobre el grup que fa que ell pugui prendre decisions com picar un flèquic directe al minut 4 i clavar-lo a l'escaire i encarar el partit. És a dir, que Xavi no és el mateix jugador de fa 4 anys ni el mateix jugador de fa 8 anys, no? I a vegades hem parlat aquí de Ronaldinho o d'altres jugadors i hem dit, és que el jugador que comença amb 20 anys mai s'assembla al que acaba amb 32 si és un jugador que es manté a l'èlit. Ni Raúl González Blanco, per dir algun exemple, ni Xavi. Són jugadors que s'han d'anar redescobrint, que han d'anar descobrint en ells mateixos qualitats que potser no han pogut manifestar. Aquest és l'únic secret perquè un jugador pugui sobreviure tant al nivell durant tant temps.
Doncs al marge de tot el que hem estat explicant aquests dies, afegirem el nom de Luis Aragonés com a gran artífex del bon moment blaugrana, precisament per la seva influència en dotada tot això que ha explicat ara el Ricard.
I l'èxit de la selecció, no només Luis Aragonés.
Sí, clar, que s'ho ha cregut, vaja.
Jo crec que sí.
Molt bé, escolta'm.
Ja ens ho creiem tots amb
sí,
ell.
Sí.
Comencem a creure'm.
Sí, de moment ja no llegeixo totes aquelles coses que llegia fa un any, que per cert van provocar que també se'm diguessin coses maques a mi.
Ah, sí?
Sí, però això és el món.
Amb Henry, amb Xavi.
Això és el món d'internet. Escolta, ja fa uns dies que entre l'eufòria i la felicitat que respira el barcelonisme, té sentit expressant a tu un contrapunt que és futbolístic, evidentment, i es tracta de les mancances tàctiques de Dani Alves. Ho pots explicar una mica? Perquè sona molt greu i no sé si és tan greu això.
Jo tampoc sé si serà molt o poc greu, però sí que és un contrapunt, com dius, que dintre de l'eufòria del Barça em preocupa, que és per què? Perquè entenc que el Barça ha de decidir si està preparat a regalar alguns aspectes relatius a la seguretat defensiva per guanyar-ne d'altres relatius a l'ambició ofensiva. I tot això ho marca Dani Alves. Dani Alves és un jugador d'unes qualitats, crec que extraordinàries. Tècnicament, un jugador capaç d'executar a molt alta velocitat, d'una capacitat física privilegiada, un jugador potent, resistent, ràpid, que pot fer la banda amunt i avall 25 vegades i sempre la fa a màxima intensitat, un jugador que encomana ambició i desplega entusiasme. Però crec que hi ha alguns punts, sobretot tàctics o de presa de decisions, que Dani Alves no té prou madurats. Per exemple, és un jugador que tinc la sensació que sempre juga igual, és a dir, li és igual que el camp estigui, com l'altre dia amb Bassals, que el camp estigui perfecte, que el rival sigui un o sigui un altre, que tingui un jugador al davant o tingui un altre amb altres característiques. I això per mi és una diferència entre un gran jugador i un jugador superlatiu. Per exemple, Messi, que fa la sensació que és un jugador molt instintiu com Dani Alves, l'altre dia a Màlaga va fer una lliçó d'interpretació de partit, i un jugador que està acostumat a conduir la pilota enganxada a la bota, de cop i volta va decidir que aquell dia tots els tocs de la conducció havien de ser molt més llargs perquè l'aigua no frenés la pilota. Doncs decisió molt sàvia de Messi, quan sembla un jugador que només es mou per instint. Dani Alves no va fer el mateix. Dani Alves no va entendre que aquell partit no es tractava de conduir la pilota i abandonar la posició de lateral perquè era probable que algunes aventures quedessin frenades per l'aigua i ell deixés la d'esquena descoberta. Així arriba el gol del Màlaga, per exemple. Però ell continua continuava això, no va corregir-ho, perquè ell només té una manera de jugar, i és relativa a aquesta ambició, a aquesta verticalitat, a aquesta alegria ofensiva. Clar, això em fa pensar que ens pot donar moltes alegries, ens donarà moltes alegries,
però ens surts, pregunto, també.
També ens donarà ensurts o ens donarà decepcions. Si l'equip és capaç d'estructurar-se per tothom entendre que l'esquena de Dani Alves és una responsabilitat compartida pels centrals, pel mig centre i per tot l'equip, i per tant, diu el Barça, regalo la seguretat d'Alves perquè l'equip guanya molt en atac, em sembla una decisió molt legítima, però tothom ha de ser conscient d'això, perquè a Dani Alves tinc la sensació que serà molt difícil domesticar-lo perquè és instint pur. És a dir, a Dani Alves no el convertiràs en un jugador que mantingui la posició gaire. Ara bé, també crec que ell hauria d'aplicar una miqueta de sentit tàctic al futbol i pensar que amb una miqueta més d'equilibri i probablement sense tant atreviment, al Barça li donarà tot el que li dona en atac, però també li generarà més seguretat. Potser no en una competició com la Lliga, que és a 38 partits, però em preocupa aquest atreviment tàctic de Dani Alves si l'equip no ho assimila en partits d'anada i tornada, sobretot quan arribi la Lliga de Campions, partits molt tancats en què els detalls tàctics són molt importants i en què descuidar les esquenes dels defenses pugui ser un problema. Al Madrid li està passant amb Sergio Ramos, per exemple, ara, que tot allò que abans ho corregia ara són forats que el rival aprofita.
Mira, precisament, ara que parles de Sergio Ramos, vull parlar del Madrid. El Barça torna a ser líder un any i mig després, els elogis plouen, i automàticament també hi ha un altre fenomen, no?, que és desacreditar els rivals, no?, i els màxims competidors, o els rivals directes del Barça. Un d'ells és el Madrid, i sembla que el fet que el Barça estigui tan bé vol dir que el Madrid està molt malament. Són un desastre. Sergio Ramos, al marge de tota la qüestió institucional, no?, però juguen malament, ja no tenen aquella flor. Realment el Madrid està tan malament?
Jo crec que no. Jo crec que està a un nivell similar, diria que fins i tot millorat respecte a la temporada passada, perquè és un equip més fet, molt més automatitzat i que sap millor el que vol. El que sí que entenc és que l'estil que el Madrid desplega, que l'any passat vam estar parlant-ne molt sobre això, obliga a que espècies úniques no puguin desaparèixer. És a dir, el Madrid l'any passat va viure de Casillas i de Van Nistelrooy, sobretot, perquè el Madrid va apostar per governar les àrees, va deixar el futbol pel Barça, l'estil al Barça, perquè ell es sentia tan contundent en les dues àrees que amb allò guanyava els partits. Clar, això, com totes les decisions, té els seus riscos, i ara mateix el Madrid n'està pagant un, que és que quan no hi es fa Nistelrooy el Madrid no mata els partits. És a dir, jo crec que el Madrid ha perdut punts aquesta temporada, molts punts que hauria d'haver guanyat, és a dir, que ha estat millor que el rival. La temporada passada guanyava partits en què era pitjor, aquest any perd partits que és millor.
Per exemple, ahir Almeria
jo crec que és un partit que l'empat és un resultat just, però si algú ha de guanyar és el Madrid, és a dir, té oportunitats per guanyar. El partit de Turí em sembla escandalós, o sigui, em sembla que el Madrid ha de guanyar aquell partit contra la Juve fàcil.
Va perdre 2-0, no?
2-0, 2-1, 2-1, sí, crec. Però era un partit per guanyar-lo fàcil. Però en canvi no... Van Nistelrooy és un jugador tan determinant, i el Madrid s'ha acostumat tant a Casillas i a Van Nistelrooy que quan no hi és no mata els partits, i li està, clar, i tot això li està passant factura. I jo crec que el Madrid ha millorat molt defensivament, és més sòlid, Casillas ha d'intervenir menys, i entenc que, ja et dic, que guanya riquesa amb Higuaín, però perd efectivitat, i això és el que, vaja, crec que li està passant al Madrid, perquè...
Però vull dir, competirà encara, eh?
I tant,
competirà.
Jo no en tinc cap dubte.
Molt bé, i acabarem amb un altre nom propi. Et vull preguntar per un futbolista que s'enfrontarà al Barça d'aquí ben aviat. No parlo d'un jugador del Basilea, perquè no m'interessa cap dels jugadors del Basilea, més enllà
Safari,
de Safari, no? Exacte.
Demà ve Safari.
Demà ve Safari.
Veurem el Camp Nou a Safari.
Potser
un atractiu.
Potser me m'acosto a l'hotel, per fer-me una foto.
Escolta'm, per cert, que ha estat investigant una miqueta a Safari, és internacional suec,
Ah, sí?
Internacional però, absolut suec.
Ah, sí?
Sí.
Doncs tots els meus respectes cap al senyor Safari.
La selecció
acreditada.
No.
Sí, és a dir, aquest home ha compartit concentració amb Ibrahimovic, per exemple, no?
Per exemple.
Déu-n'hi-do. Doncs sí. Retiro tota la suposada broma que algú pot haver interpretat que he fet sobre Safari. Res més lluny de la meva intenció que faltar-li el respecte. En fi, el jugador de qui volia parlar-te és del Valladolid, que és el rival del Barça de dissabte. El porter, Asenjo. Diuen que és molt bo, el porter del futur. A tu t'agrada?
M'agrada molt. Molt.
Molt,
Sí, m'agrada molt.
és un porter model Barça?
Sí.
Així com fa uns dies parlàvem de Diego López, el Diego López del porter de Villarreal, i no el veies al Barça?
Sí.
A San José.
I tant. És un porter, jo crec, per jugar al Barça. És més, estic convençut que Mendy Líbar va descobrir Sergio Asenjo perquè necessitava un porter com ell, perquè a Mendy Líbar li agrada avançar molt la defensa i jugar en molts espais darrere de la línia defensiva, i necessitava un porter com Sergio Asenjo que fos capaç de jugar així. Per tant, és un porter model Barça. És a dir, per exemple, si Diego López i Iker Casillas no són porters estrictament, que tothom m'entengui, estrictament formats per jugar amb la idea del Barça, perquè són porters més d'àrea petita que no pas d'àrea gran, Sergio Asenjo és un porter d'àrea gran. Un porter que els únics dubtes que tinc és que té 19 anys, i que quan
19
un porter
anys,
té 19 anys és molt tendre, i per tant la seva carrera veurem cap a on va. I en un porter l'experiència, diríem que competitiva però també vital, és un valor. Però em sembla un porter de molta personalitat, molta, un porter ràpid, que sobretot domina molt bé tàcticament la reducció d'espais a l'esquena de la defensa. Com que el Barça juga tan lluny de l'àrea, em sembla que Sergio Asenjo és un porter que juga en un modest però no juga a brigadet, sinó que s'ha d'espavilar. Em sembla un porter que és molt bo a l'un contra un, per tant, també per això dic, el Barça es troba en moltes situacions d'aquesta mena. I després em sembla un porter molt fort mentalment, que també és un requisit important. És un porter que no s'arronsa, falla molt, perdó, falla més del desitjable, probablement perquè té 19 anys. Perquè l'altre dia et dic falla molt perquè l'Òscar García parlàvem sobre Sergio Asenjo, i a ell no l'acaba de convèncer, em deia, o sigui, que surt bastant retratat en moltes vegades. A mi el que valoro més no és que falli perquè té 19 anys i això ho pot corregir, sinó que no s'arronsi, que no caigui moralment, que continuï fort, que tingui tanta personalitat. Un porter que amb 19 anys ordena la defensa, que és autoritari, que sap interpretar el futbol,
un
futbol atrevit.
A qui et recorda?
Em recorda Molina, per exemple. Jo crec que ha de millorar en el joc amb els peus, però és un porter que li agrada sortir de sota la porteria, i això només ho fan porters atrevits. Sergio Asenjo és un porter que cada cop que s'exposa una rematada, com que l'equip és molt valent en aquest sentit, o li agrada ser valent, es troba un cara a cara, i per tant té molta responsabilitat
Asenjo, doncs.
Veurem com evoluciona, per això que et dic, perquè és molt jove, té 19 anys, porter titular de selecció sub-21, però és un porter aplicable al model Barça, i per mi un porter singular, particular, no un porter com n'hi ha molts, sinó que n'hi ha pocs.
Doncs dissabte n'estarem pendents. És possible que n'hi caigui en un carro, perquè això és el que li passa al Barça últimament, que fa molts gols als rivals, però no per això li restarem mèrits, i deixarem de pensar que tot el que has explicat és veritat.
No, és la meva manera de veure-ho.
Molt bé, Ricard, gràcies.
Adéu.